dermonutritiu i sabó de mans amb manteca ara. De karité. Karité. I la revista Sabor. Sabor, la revista Sabor. Ara,
Sabor,
Que ja ens va explicar divendres passant la Núria Ros, que es la va trobant pels puestos i la va...
No, no, a l'entrada del meu bloc de pisos i penso en vosaltres.
Perfecte, gràcies per pensar en nosaltres, sempre. Escolteu, tenim una pregunta, com sempre, anem fent preguntes cada dia, divendres farem el sorteig, però clar, divendres a la nit...
Què?
Va ser la nit màgica.
Per tant, encara tenim uns mesos per sí, si algun oient hi va, doncs, per esperar aquesta fita.
O oient, a mi que m'esperin a Barcelona.
O oient o el director d'aquest programa, està molt bé. Sí, home, deu ser molt emocionant, un concert final d'un grup. És una pastilla,
crec,
no,
que és dels grups amb els que m'he quedat més sense veu.
Mira, doncs això ja és senyal de que...
L'únic que hauràs de comprar les entrades en previsió,
Sí, jo sí.
Perquè s'acabaran.
Volaran fort.
De fet, et diria fes-ho ara, la publicitat.
Estic esperant un grup que es separi i no faci gira de comiat. I digui, ens separem demà. Adéu.
No, però ho han de fer, home, ho han de fer. I tant que ho han de fer. Bueno. Escolta, marxem amb zoo?
Sí, clar, i tant.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Cara, un paradís amagat dins el paradís, set cases pengen d'un penya-segat, set propietats exclusives, que bo que Rafa Nadal. Dins el baló, quatre cotxes, tres motos, bicis i un quad, un casupet pel servici, que viu allà netejant. Dins el jardí una piscina gegant d'aigua salada i jacuzzi, però ningú ha notat que un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilbose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat. Qui no voldria un tobogán? A casa els pobres topos sembla mal, potser no vas fer mèrits, res passa per atzar, ell seu va tindre que currar, ell és bo, té talent i té traça, llepem-li el cul els morts de fam, que Déu salve a la reina, siguem-li tots lleals. Un tobogán, li falta un tobogán, que vaya al Wilbose, que está pasando mal. Un tobogán, li falta un tobogán al pobre home, diners no donen la felicitat.
Ràdio Estel. Necessites una cuidadora per una persona gran?
O algú per les feines de la casa?
Busques persones per un càtering, neteja de locals o atenció al públic?
93 443 30 40.
Anem per feina. La coordinadora per a la inserció sociolaboral amb més de 12 anys d'experiència i més de 300 particulars i empreses que ja han confiat en nosaltres.
Anem per feina. Més informació a anemperfeina.org, al mail anemperfeina@pangea.org i al 93 443 3040.
Desperta els teus sentits. Vine i descobreix la farmàcia parafarmàcia més gran d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi, l'espai creat per trobar tot el que busques. Més de 22.000 referències de les millors marques al millor preu. T'assessorarem com mai t'han assessorat. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. Obert cada dia de 8:30 del matí fins a 8:30 del vespre. No tanquem al migdia. Visita'ns al centre Sant Eloi, a Sant Julià de Lòria d'Andorra. Farmàcia parafarmàcia Sant Eloi. L'espai on es despertaran els teus sentits.
Has pres nota? anemperfeina@pangea.org o 93 443 3040.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Cinc minuts que passen de les 9 del matí. Tot just s'han acabat les festes de Nadal i volem fer una mica de balanç de com ha anat la mobilitat d'aquests dies a les carreteres catalanes i l'operació tornada, però també ens volem fixar en unes dades que ens deixen un 2023, com l'increment del 19% en accidents mortals, on s'hi han vist involucrats motoristes arreu de l'Estat. Tot i això, la xifra de mortal de tant accidents de trànsit a Catalunya el 2023 ha baixat un 5% menys que la xifra del 2022. De tot plegat, ja podem, per tot plegat, deia, ja podem saludar a aquesta hora el director del Servei Català de Trànsit. Ell és, com saben, Ramon Lamiel. Senyor Lamiel, molt bon dia i gràcies per ser amb nosaltres de nou a la caravana.
Hola, molt bon dia. Gràcies a vostè.
Primer de tot, aquest... Ara sí, primer de tot, deia senyor Lamiel, aquest cap de setmana ha sigut l'operació tornada per les festes de Nadal. Com han anat aquestes dues setmanes pel que fa a la mobilitat i sinistralitat? Ha sigut tranquil·la?
Nosaltres no valorem aquests períodes curts, concrets. No entenem que a les festes de Nadal hi hagi una gran sortida d'operació sortida ni un gran retorn d'operació retorn. No existeix això. Hi ha una mobilitat diferent durant tots aquests caps de setmana diversos de Nadal. La mobilitat dels dies de Nadal, del propi Nadal i Sant Esteve, és una. La mobilitat de Cap d'Any és una altra. I la mobilitat de Reis podríem dir que és una mobilitat estàndard d'un cap de setmana fluix, per entendre'ns. No hi ha unes variacions importants de mobilitat. I més aviat és un mes, el mes de desembre, amb baixes mobilitats en aquests moviments de cap de setmana. A excepció del pont, que allà sí que hi ha una mobilitat molt considerable, del pont de la Constitució i del pont del dia 8, no?, de desembre. Sí. Però dit tot això, el focus en aquests finals d'anys sempre està en el balanç global de la sinistralitat, sí, i de la sinistralitat de l'any 2023. Però si parlem de la sinistralitat d'aquests dies de Nadal, jo penso que hem de lamentar algunes dades bastant tràgiques, com pot ser l'accident que hi va haver el dia de la nit de Cap d'Any, a les 9 del vespre, que van morir 3 persones, i que, per tant, és un accident molt tràgic i molt dramàtic en aquest sentit. I hi va haver també dues morts el dia 27 de desembre. I aquestes setmanes curtes, que hi havia 3 dies només laborables, si parlem de mobilitat, s'estressen molt aquestes setmanes curtes la mobilitat. I més i quan sorties d'un Nadal i Sant Esteve amb un cert relax, no?, en quant al que és mobilitat, i encaraves un cap de setmana d'activitat important, que era el cap de setmana de Cap d'Any. No? Hi van haver aquestes morts que sempre ens fa patir aquestes setmanes curtes, i també ens fan patir els diumenges i els diumenges a la tarda, que ho hem anat dient.
Deixem obrir, doncs, altres qüestions, perquè, com sap, la DGT ha endurit les normes pels conductors de motoristes, arran que el nombre de morts d'aquest col·lectiu ha pujat aquest 19% que ara dèiem respecte al 2022. 299 motoristes han mort a la carretera del 2023 arreu de l'Estat espanyol. Com valora aquesta xifra?
Jo les xifres de la DGT no les comentaré, perquè la DGT parla d'una realitat estatal i nosaltres hem de parlar de la nostra realitat, que és la realitat del nostre país, que és Catalunya. A l'Estat hi ha 3 autoritats de trànsit: Traficoa al País Basc, Trànsit a Catalunya i la DGT a l'Estat. La DGT a la resta de l'Estat. La DGT hauria de parlar del seu àmbit competencial. En el nostre àmbit competencial he de dir que nosaltres hem tingut 53 víctimes mortals amb motos, i a l'any 2019 que en vam tenir 48. Per què el 2019? I sempre parlem del 2019. I això la DGT hauria de parlar i no en parla del 2019. Perquè el 2019 és l'any de referència de totes les autoritats de trànsit europees en quant a reducció de sinistralitat. Hauria de ser el 20, l'any 2020, però com que era un any pandèmic, no és un any que es pugui ser fiable, no? I, per tant, agafant totes les autoritats el 2019. Aquí nosaltres hem tingut una reducció del 13%, i la DGT ha tingut un increment del 8%. Però sí, les motos ens preocupen, igual que els hi preocupen a la DGT.
Un increment, ara em deia, del 30% a Catalunya en 12 mesos. Per què creu que han pujat aquestes morts? Per què creu que hi ha hagut aquest increment?
No, un increment del 30% no. Respecte al 19, hi ha un increment dels accidents de moto del 10%.
Ah, del 10, perdó.
Sí, sí, del 10%. Uh-huh. I respecte a l'any passat, també hi ha un increment notable. No del 30, però sí un increment notable. Uh-huh. Això és l'anàlisi que ens toca fer ara i és l'anàlisi que ja estem fent per a veure quines mesures són les més adequades. Però dèiem l'altre dia que la DGT s'equivoca en el mètode i en l'anàlisi. Jo m'agradaria veure quines són les anàlisis que ha fet de la moto perquè li portin com a solució final mesures de seguretat passiva com els guants i com el casc, no? Els guants i el casc jo diria que està com molt estès, sempre són bones, la millora de la seguretat passiva, però si mirem les nostres dades, i torno a repetir, les realitats de cada autoritat de trànsit, la del País Basc és una, la de Catalunya és una altra i la de l'Estat és una altra, ens porten a mesures diferents. Per exemple, nosaltres som un país molt motero, molt motero en referència a nivell europeu, i segurament no ens assemblem gaire a altres zones de l'Estat. Aquí, nosaltres, el mètode és una suma d'actuacions, no és només una mesura legislativa i prou, és una suma d'actuacions. La suma d'actuacions és un bon anàlisi, que és el que estem fent ara, informació, informar de les rutes amb més sinistralitat, el mapa segur de trànsit que volem difondre, formació, nosaltres ja fem formació de motoristes a carretera, eminentment pràctica, millora de les infraestructures, indispensable, pintar traçats perquè els motoristes puguin fer un traçat més segur, i quart, control, aquests controls premots que anirem repetint al llarg de l'any, tant en Mossos d'Esquadra com en policies locals, per aconseguir la reducció d'aquesta sinistralitat.
Mm-hmm. Unes mesures que també s'han pres, com sap, des del Ministeri d'Interior, que ha decidit imposar que per conduir una 125, per exemple, sigui obligatori treure's un curs a les persones que es treguin el permís B de cotxe. Ja no valen aquells 3 anys d'espera tenint el permís de cotxe per poder conduir una 125. Suposo que ja està d'acord.
Això el que fa la DGT, que és qui li toca legislar, és transposar tota una sèrie de normes que s'han recollit en una nova directiva europea i que es va discutir ara fa un mes, que va ser notícia ara fa un mes. Nosaltres ja ho vam anunciar en un congrés d'autoescoles de també ara fa un mes, quan va sortir aquesta directiva, que estàvem d'acord amb que les persones que tenen el permís B per portar una moto de 125 haurien de fer un curs pràctic. Però aquí és una altra vegada el mètode. El mètode jo penso que és molt important i no ens podem equivocar. I correm el risc que la DGT es torni a equivocar. Que és, el mètode ha de ser una formació eminentment pràctica, que és la formació de carretera que nosaltres ja fem i amb la qual hem format 5.000 motoristes al llarg d'aquests anys. I és una formació de carretera on tu els graves, els hi expliques després amb la gravació quina és la falta d'hàbits o els hàbits dolents que tenen i, per tant, com els han de corregir i com fan les traçades i com les haurien de fer i com fan avançaments i com els haurien de fer, etcètera, etcètera. Llavors, si anem a una formació pràctica, aquesta formació pot ser molt productiva i molt, molt profitosa. I estem d'acord amb que cal una formació per conduir una moto de 125 encara que tinguis el carnet de cotxe.
A banda d'anunciar aquestes mesures per mirar de revertir les xifres, des del Ministeri de l'Interior, Fernando Grande Marlaska també va anunciar que a partir d'aquest 2024 els joves de 17 anys podran conduir amb acompanyant. La mesura consensuada amb Europa ja està vigent en països com França o Alemanya, per exemple. Els joves, això sí, hauran d'haver-se tret el teòric del permís B i haver fet almenys 20 classes pràctiques per tenir aquest permís provisional de conducció. Com ho veu tot plegat?
Torno a repetir, el que està fent la DGT és transposar una directiva de la Unió Europea. No és que el Ministeri anunciï unes normes noves i que, per tant, ara ens sorprenguin a tothom. No, nosaltres ja fa algun mes que sabem que això es transposaria. I des de fa temps, també com a Servei Català de Trànsit, que tenim la nostra pròpia estratègia i la nostra pròpia opinió, a banda de la DGT i el que digui la DGT, sempre hem dit que això no és una necessitat que expressi el país. No hi ha una necessitat per treure's el carnet als 17 anys. No ho veiem i, per tant, no ho considerem que sigui prioritari. En canvi, la directiva, i aquí tant la directiva com la DGT, no posen l'accent i l'haurien de posar, com nosaltres demanem que es posi, en aquells permisos de conduir bescanviats en països tercers fora de la Unió Europea, quan bescanvien el carnet i arriben a les nostres carreteres aquestes persones, especialment els conductors professionals, haurien de tenir una formació específica que nosaltres començarem a donar de forma voluntària a partir d'aquest primer trimestre d'aquest any, perquè puguin circular per unes vies altament densificades, com pot ser l'AP7, amb unes, per dir-ho així, amb uns hàbits i unes costums, i uns costums, perdó, de conducció molt diferents als dels seus països d'origen.
Si ens fixem en les dades del país, com deia senyor Lamiel, la sinistralitat a Catalunya el 2023 s'ha rebaixat un 5% respecte al 2022. L'any passat 152 persones van morir en accident de trànsit. Per tant, amb aquest 5% menys entenc que alguna cosa s'ha fet bé. Què és el que s'ha fet bé?
Sí, al final serà probablement un 6% perquè hi ha hagut alguna víctima menys. Estaríem parlant en aquests moments de 150 víctimes mortals, després igual. Sempre és una bona mala notícia. Mentre hi hagi víctimes, nosaltres no podem estar satisfets, i la veritat és que no ho estem, de satisfets. No obstant això, és el que li deia abans, i ho repeteixo, és l'any de referència és el 19, nosaltres hem aconseguit una reducció del 13% i una reducció del 6% respecte al 22. Vol dir que anem amb la tendència necessària per arribar al 2030 amb una reducció a la meitat de les persones que havien mort a les carreteres el 19. Per tant, anem en la bona direcció. I, en tot cas, és un reconeixement a la tasca que han fet els companys del Servei Català de Trànsit i també els companys de Mossos d'Esquadra de Trànsit. Però, repeteixo, mai podem estar satisfets mentre hi hagi una víctima mortal a la carretera.
Una altra de les coses que genera polèmica, com sap senyor Lamiel, és la dels patinets elèctrics. El passat 22 de gener, tots els patinets elèctrics que... No, el passat no, el proper 22 de gener, tots els patinets elèctrics que es venguin hauran de tenir un certificat de circulació, conforme són segurs. No sé si vostè és partidari que els conductors de patinet tinguin una assegurança i els patinets tinguin matrícula.
Nosaltres vam elaborar aquest any 2023 una ordenança d'ordenances, que en dèiem, un dossier tècnic on nosaltres vam analitzar què estan fent tota la resta de països, o un conjunt important de països respecte a aquests vehicles, no?, com el patinet, vehicles de mobilitat personal. Vam veure quines eren les bones pràctiques i que funcionaven. Vam analitzar les diferents ordenances que hi havia en el país i vam fer una ordenança tipus que qui vol la incorpora, qui vol dir els municipis que volen ho incorporen, i els que volen pues, modificar la seva ordenança poden tenir com a referència aquesta ordenança d'ordenances que hem fet nosaltres. Aquí nosaltres dèiem edat i ens, per dir-ho així, ens posicionàvem amb alguns elements que és evident que no ens toquen perquè normativament els ha de regular la DGT, o tampoc ens toquen perquè tot el que és la circulació en l'espai urbà li pertoca a l'Ajuntament. No? Però dèiem, casc, haurien de portar casc, les lesions, les morts interurbanes o lesions interurbanes, que són les que més analitzem nosaltres, no es produeixen, el patinet no és un vehicle que ocasioni molta víctima en via interurbana. Però en urbana sí, les lesions sembla que s'incrementen. Per tant, casc. Assegurança per poder respondre, o per dir-ho així, assegurar els viatges per poder respondre davant de danys causats o que ella mateixa, la persona que condueix el patinet, es pugui causar. I l'edat dels 16 anys per conduir aquest patinet. D'acord? I aquestes eren les tres premisses que nosaltres marcàvem. Edat 16, casc sí, i assegurança també. És obvi que mentre no estigui convenientment regulat no es podrà sancionar, però sí que recomanem que es vagi introduint en el marc normatiu.
Miri, arran de l'informe PISA, hem parlat molt les darreres setmanes del mòbil en centres educatius, però el fet és que les distraccions al volant causen el 24% dels accidents a les carreteres catalanes, principalment per l'ús del mòbil, com dèiem, en molts casos. Per això, Trànsit utilitzaran motos espia i s'ampliaran les càmeres amb intel·ligència artificial de la 23 i la C58, si no tinc entès malament. L'ús del telèfon mòbil com a principal motiu de distracció al volant està pujant els darrers anys?
Quan analitzem el conjunt d'accidents, tinguin víctimes ferides greus, víctimes lleus, sense víctimes o víctimes mortals, el conjunt d'accidents, sempre hi ha més d'una causa. I la causa concurrent de la distracció hi és en el 25% d'aquest global d'accidents. I és el mòbil. La distracció en un 88% és el mòbil. I, per tant, el mòbil és un element de distracció important en qualsevol tipus d'accident. I hem de controlar aquest ús abusiu, d'ansietat que es fa del mòbil, i el mòbil a dintre del vehicle aparcar-lo. Per tant, no utilitzar-lo. Nosaltres tenim diferents sistemes de control de l'ús del mòbil. Un és el sistema tradicional, que és els companys de Mossos d'Esquadra amb els seus mitjans. Tenen aquestes quatre motos espiell que les hem conjuntament proporcionat i, per tant, valoren i sancionen com s'està conduint, i si s'està conduint utilitzant el mòbil, és sancionada la persona que utilitza el mòbil. No? Hi ha les càmeres d'intel·ligència artificial, que per dir-ho així, és que miren patrons, no?, de conducta a l'interior del vehicle i miren si es porta el cinturó o si es porta o si s'està manipulant el mòbil. I, per tant, també se sanciona. Això està en dos punts i probablement ho estendrem a altres punts, sempre i quan puguem canviar l'òptica d'aquestes càmeres per veure millor. S'ha de ser molt garantista i, per tant, poder reconèixer bé el patró de manipulació de mòbil, no? I això es farà quan tinguem les màximes garanties d'estendre aquesta experiència. Uh-huh. I l'altre element que també utilitzem per veure si s'està manipulant el mòbil, com vam poder veure aquesta setmana passada, és l'helicòpter. L'helicòpter Falcó que tenim, que és un helicòpter que permet veure amb molta nitidesa, sancionar també velocitat i veure amb molta nitidesa la conducta al volant dels conductors, no? I vam poder veure aquella persona, doncs, que manipulava no un, sinó dos mòbils, es feia selfies i enviava missatges de veu mentre es conduïa per l'autopista AP7. Per tant, sí, ho vigilem, i és un element concurrent en molts dels accidents globals, en el 25% dels accidents globals.
No vull pecar de populista, senyor Lamiel, però segur que molts oients que ara ens escolten potser ho pensen. No és un contrasentit parlar de distraccions, de mòbil, el cotxe, que se n'ha parlat i se n'ha parlat molt perquè deixi de passar tot plegat, però que els cotxes hi hagin cada vegada navegadors i navegadors més amplis?
Doncs té tota la raó. I per això nosaltres hem de saber... El missatge ara és, escolti, aparqui el mòbil quan vostè condueix, perquè la distracció provoca accidents. Però també sabem, de les últimes preguntes que hem fet a la ciutadania en aquestes enquestes del Centre d'Estudis d'Opinió, com s'informa la gent del trànsit. I un 45% de la gent s'informa pel trànsit a través dels navegadors, ja siguin navegadors que porta el propi cotxe o ja siguin els navegadors dels telèfons mòbils, com molt bé diu vostè. Per tant, nosaltres, davant d'aquest fet, no podem tancar els ulls i hem de saber aliar-nos amb aquestes tecnològiques, amb aquestes grans empreses que utilitzen aquestes apps de navegació, per poder donar missatges d'una forma diferent i que la gent es pugui relacionar amb el navegador, però a través de la veu. I això és el que estem treballant. Mm. Estem treballant en què tu puguis preguntar al vehicle, al telèfon mòbil o al navegador del vehicle, puguis preguntar-lo i et respongui en veu i et digui com està el trànsit en aquell moment o quina seria la ruta més indicada.
Finalment, sí que li voldria preguntar com s'encara aquest 2024, quins són els propers reptes del Servei Català de Trànsit per aquest any?
El 24 i pot semblar un contrasentit, però el 24 ja ha de mirar el 2030. Però, de totes maneres, aquest 24, aquest any 24, el que farem serà aprovar un nou pla de seguretat viària, perquè el 23 vam tancar el pla trienal que teníem, era de 3 anys, ara n'hem de fer un altre de 3 anys, que és 24, 25, 26. Ja el tenim bastant embastat, i força embastat, i, per tant, esperem aprovar-lo aquest primer trimestre. I ens marcarem també unes fites de reducció de sinistralitat, tant en els col·lectius vulnerables, vianants, motoristes i ciclistes, com en el conjunt de conductors i conductores, una reducció de víctimes mortals i una reducció de persones ferides greus. Estem per determinar quina reducció, però aquesta reducció, i és el que li deia a l'inici, ha de mirar el 2030. I el 2030 hem d'aconseguir una reducció del 50% de les víctimes mortals que hi havia el 2019. Aquests són els objectius europeus als quals també es va adherir el Servei Català de Trànsit com a autoritat de trànsit. Per tant, davant d'aquest repte del 2030, que vol dir que hem de baixar per sota les 80 víctimes mortals, que parlant així ja sona com molt estrany, no? Perquè mentre hi hagi una víctima es fa estrany donar aquestes xifres, però les xifres són aquestes. Hauríem de baixar de 80 víctimes mortals i estem en 150. Per tant, ens queda molta feina i el que hem d'encarar és aquest 24 aprovar el pla desenvolupar-lo fins al 26 i anar reduint fins al 30 a la meitat les víctimes mortals.
Ramon Lamy, el director del Servei Català de Trànsit, moltíssimes gràcies per tornar-nos a atendre en aquesta casa a Ràdio Estel i a la caravana. Que vagi molt bé, bon any, i esperem que així ho sigui, que sigui un bon any molt, molt poca, a ser possible zero sinistralitat a les carreteres catalanes. Que vagi molt bé.
Molt bé, moltes gràcies. Bon dia.
Ràdio Estel.
Fabricació pròpia, amb Mercè Raga.
Van veure de la nuca i me'ls van posar davant.
No, no, però és meu, eh?
Jo porto injertos. O sigui, el que veu és meu, però està canviat de puesto.
Cada tarda de dilluns a divendres, de 2:15 a 3:00 de la tarda. Els caps de setmana descansem. Així sona una bona hidratació. Així sona l'aigua del Parc Natural del Montseny. I des del 1976, Font Agudes protegeix la seva puresa perquè tu en gaudeixis cada dia. Font Agudes, aigua de mineralització dèbil en una àmplia gamma d'opcions. Font Agudes, hidratar-se bé i a gust comença per la puresa. Descobreix més a fontagudes.com.
Aquest any posa't pro, aquest any posa't DIR. Vinga, que t'ho posem molt fàcil. Apunta't ara al DIR per 12 mesos i paga'n només 6. I ara, a més, inscripció gratuïta per altes online. Només fins al 15 de gener. I llença't a gaudir del fitness més complet de Barcelona. DIR, el gimnàs de Catalunya.
Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs. La caravana, amb Joan Trias.
Gairebé 2 minuts, ja arribem a 9:45 del matí. Ros, què tal, bon dia?
Bon dia.
Sanahuja, què tal, bon dia?
Hola, hola.
Tot bé? Espera, González, bueno, bon dia, eh?
Bueno. Bon dia. Ah.
Bueno, bé, bé, però clar, divendres vaig haver de marxar, vaig tenir una mica de virus estomacal i tal,
sí.
No vaig estar en aquest moment del programa.
Correcte.
I van passar coses.
Absolutament.
I vull fer una petita esmena, perquè el senyor Andreu González va dir: estic encantat de fer ràdio amb dues persones increïbles. Jo no hi era, per tant, considero que se'm va menysprear com una persona increïble. Home, és que clar, portem 4 mesos fent ràdio.
Això és així.
En cap moment ha dit: estic encantat de fer ràdio amb 3 persones increïbles. El dia que jo marxo destrossat com a ésser humà, us escolto amb tot el carinyo i rebo aquesta punyalada trapera.
No és cap punyalada.
Una persona terrenal, normal, tirant... Però missió és una desqualificació en tota regla, el senyor Andreu González. I, d'altra banda, va aprofitar el moment per dir: he recuperat el meu lloc.
És veritat. Això sí que és veritat.
És a dir, em menysprea i m'acusa de lladre. Tot això...
tot això quan jo estava, bueno, pràcticament en rebent l'extrema unció. O sigui, una cosa...
Això cal una reunió urgentíssima amb el director d'aquesta casa, eh?
Jo crec que sí, perquè aquestes coses no s'han de deixar passar.
Em sap greu.
Això s'enquista, s'enquista.
Però no ho retiro, eh?
Pim-pam. Pum.
Jo pensava que anava bé la cosa, que... I veig que no, que veig que és complicat.
En fi.
Ara...
Bé, doncs pues jo estaré aquí, sí, en un lloc robat i sent una persona completament absurda per Andreu González.
Qüestió de cosetes, sí.
Les cosetes de l'Andreu.
González, disposat a no rectificar, qui has estat?
Però espera't. Mare, no rectifico, no rectifico, però diré una cosa.
Ara pujarà l'aposta.
A veure, no. Jo aquí...
Digue'm imbècil a la cara, ja està.
No, això no es diu a ningú.
Acabem ja, digues.
No, t'he de dir que jo vaig dir una cosa maca, trobo jo.
Espera.
No, perquè, clar, entre jo i Núria havíem de fer la cistella Capravo, i jo vaig dir, ostres, és que no tenim... tanta gràcia com té Rafa Sanahujo.
O
sigui, ens va a mig costar una miqueta, llavors.
Sí que ho vau dir.
Rafa, tot és dolent.
Jo que estava dolgut, vaig interpretar que em deia pallasso.
Una mica bonito de feria, eh?
No tenim aquest punt de...
No traieu les coses de context, sisplau.
No, t'agraeixo. Agraeixo aquest comentari. Denuncio els altres dos.
Arxivat. Cas arxivat.
No, s'ha de treure.
Aquí has estat el quejat avui, va.
No, a veure, avui he estat el quejat en Danilo Tarso. Sí. A veure, avui com que venen dos convidats, he hagut de triar. I, òbviament, com que aquí, Itàlia, podríem dir que és el país agermanat del nostre programa, també, doncs havia d'estar el quejar-lo amb ell. Llavors, no he trobat ni la seva data de naixement, així que he tirat pel dret i he anat a stalkejar-lo directament. Ja l'aplanyo perquè va començar els seus estudis de jazz a Taranto el 2003 i va acabar l'any passat a Siena. És a dir, 20 anys estudiant de carrera, Déu-n'hi-do.
I canviant de ciutat.
Sí, clar, i canviant de ciutat. Jo, de veritat, no tinc aquest instint. Bé, no sé com dir-vos-ho, però jo no podria estudiar 20 anys.
20 anys.
No, és que les carreres musicals són
dures,
molt llargues.
I són dures, també.
Sí, sí, sí.
A veure, la veritat que en un 80% de les publicacions apareix d'una manera o una altra el piano, o almenys un teclat, i l'altre 20% podríem dir que són rotllos de paper de vàter. No, és broma.
Com?
No, però té una mica d'obsessió amb aquest utensili. Jo dic perquè hi ha unes quantes fotografies al seu perfil. Mm. Una, per exemple, posa passat, present i futur. El passat, diguéssim, és el rotllo de paper de vàter buit. El present és el rotllo de paper de vàter a mig fer.
Val.
I el futur és ple, sí. Val. I després també una miqueta de màrqueting dels paquets dels papers de vàter. No sé, té una mica d'obsessió, no l'he entès gaire... Potser és com amb la Covid, que tothom anava bé a comprar paper de vàter. Sí.
Que no fos ell.
Sí, també podria ser.
Es va enamorar del paper de vàter.
Llavors, comencem per una sèrie de fotografies que va penjar la seva companya, que també ens visita, l'Eva Verde, anant pel que sembla al sopar de cap d'any, amb atenció, una motxilla plena, i no és petita, al costat de la motxilla on una persona hi posaria, per exemple, una ampolla d'aigua,
sí,
doncs ell hi porta una pinya, i finalment el rotllo de paper per les estovalles a la mà.
Val.
No el rotllo de paper de vàter.
El gran, el de
la
cuina.
Exacte, sí, el de les estovalles. Mm. És una imatge bastant bonica de veure, perquè segurament aquell dia, pels carrers de Barcelona, hi havia més persones com ell.
Segur.
Seguríssim. Llavors, si em preguntéssiu a qui es podria semblar, jo us diria en una fotografia que va penjar l'estiu de 2019 que s'assembla en Guillem Cabra.
Ah, mira.
Sí, que també ens va visitar en aquest... Ja havia de fer la brometa.
Tenim declaracions d'aquí, encara.
Sí. No. Encara no ve la pregunta que preveu, José, per la legió.
Però val per tot, això.
No, i veredicte final, Danilo Tarso està més que aprovat.
I Danilo Tarso, que el tindrem avui en aquest programa. Anem al toc.
Els pèls a la jaqueta.
Ai!
Sí.
Pèls a la jaqueta.
Sí.
Anava a dir.
Sí. Núria Ros ja m'ha mirat dient... No, a veure, no hi ha cosa que odiï més dels pèls després dels pèls a la dutxa.
Uf. Ai, ai, ai.
que trobar-me'ls a la jaqueta. I no estic parlant dels cabells curts com podrien ser els meus o els del Joan. No, no. Els pèls...
De mi no dius... No, ja de la persona Rafa, no increïble lladra no dius res.
Em fa
res,
greu,
no?
Rafa, sonau això.
Vull dir... Calma.
Ja no li cauen els pèls.
No té un pèl de tonto.
L'altre. Bé,
a veure. La segona calva més brillant de Catalunya.
Ara.
I quina és la primera?
No.
La de Magí.
Sí, sí. Ah.
No, a veure, jo estava parlant dels pèls llargs, és a dir, aquells pèls de més d'un pam.
Val.
Bueno, perdona.
Els llisos. Sí.
O rissats.
No, poden ser... No.
Ah, bueno, si són rissats, es pisten més.
Però és més difícil que facin un pam, perquè... Estan arrissats.
Si estires, sí.
Oh, però qui estira? Va, és igual.
Jo.
Va.
O sigui, és una cosa que relaxa molt, eh?
Sí.
Estirar els cabells.
Sí, clar. No, però no literal.
Jo us avanço que no tinc cap trauma amb els cabells llargs. O això penso jo.
Jo crec que sí.
Llavors, no. Però trobar-te 5 centímetres que et surten de la jaqueta i tu estirar i veure que allò mai s'acaba és una mica un suplici.
Sí.
A més, que mai detectes de qui pot ser aquell pèl.
Correcte.
Que no sé quina cosa...
Això no, millor no pensar-ho.
No.
I ja no us dic si les puntes estan obertes o aquella persona tenia el cabell greixós.
Però no es detecta amb un cabell sol.
Home,
la punta sí.
La punta sí, el cabell greixós no.
Les seborrees.
Home, depèn.
El cabell greixós no.
Seborrea.
La punta sí, molt.
No parlis d'això, que és un tema seriós, eh?
La seborrea, sí.
Què és la seborrea? No ho sé jo.
A veure, és com caspa, però més abundant. Ah. Molt més abundant, és un problema. Sí, ho dic perquè jo en tenia...
Ah, mira.
Ja no?
És molt dur. No, ara no, en ve èpoques.
Ah, okay.
D'estrès i tal.
Eh?
I a més, també et poden arribar a sortir plapes al cap. Plapes, ho enten...
Clapes, no?
Sí, que
plapes.
És que jo dic...
Però això és un cap molt extrem.
Com...
Clapes.
Sí, val. Clapes, jo ho dic clapes. A Solsona. Bé, no sé, coses de la vida. Però us he de dir, deixant el tema aquest de la seborrea, perquè em poso un... amb un jardí.
No,
a veure, els cabells que tenen les puntes obertes, els odio.
Ah, doncs a mi m'odies, que flipes.
Però tu ets de les persones que se'ls estire
sí,
i els apare?
Sí.
No, molt bé, fantàstic. Per tant, des d'aquí, reivindico que si ets una persona que veu que un pèl et cau i és llarg i va a la jaqueta de la persona del teu costat, li facis un favor i li treguis. Algunes persones del meu voltant ja ho estan fent, perquè els odio. És veritat.
Sí,
de clar.
A més, un cabell dona molt que pensar, un cabell llarg a la jaqueta, saps?
Per què?
Sempre. És molt de pel·lícula, això.
Clar. Un cabell
amb
estrany.
Amb qui has estat?
Aquest cabell de qui és?
No, però així. No saps mai ben bé.
En fi. Ha caigut el pèl.
Sí. Red flag?
Sí, mireu. A totes aquelles persones que estan contentes i felices a les 7 del matí.
El Pol Corredoira.
Per exemple,
l'única persona de Catalunya.
Clar, abraçada que... cap a Pol Corredoira.
No, jo m'he trobat avui al matí moltes persones contentes al metro i ha sigut bastant horrible. Uh-huh. No, ho dic perquè sigui el que sigui que t'hagi passat a les 7 del matí amb el cansament de tornar a començar una nova setmana, no et pots sortir de dins a estar feliç. I molta gent té aquesta felicitat imposada.
Imposada, eh?
Sí, imposada. És a dir, falsa.
Fingida,
exacte.
Sí? Jo no en sé. Tant d'hora no en sé. Després sí.
Pues hi ha molta gent que ho té.
Però tant d'hora no em
sé. A partir de quina hora pots fingir felicitat, Trias?
A partir de...
El primer cafè.
Quan et saludo, tu?
A mi? A les 8 i 7 minuts. Ahir fingeixes molt, no? Jo també, que saps.
No, a veure, hem de parar ja i hem de ser realistes i tocar de peus a terra. A més, una setmana després de les festes de Nadal, ja em direu vosaltres quina felicitat hem de tenir.
Hi ha gent que li agrada tornar a la rutina.
Però
mira, que vols que...
Sobretot els pares.
A mi se'm fa una muntanya molt.
Però tal vegada potser estan valorant que han estat festes, que estan agraïts.
És que si tinguéssim festes tot l'any, llavors
clar,
no valoraríem.
Llavors,
ara.
Jo em pregunto...
Jo potser sí.
Jo em pregunto, totes aquelles persones com aquí servidor,
sí.
Què estem fent malament amb les nostres vides perquè no estem feliços a les 7 del matí?
Doncs mira...
Encara t'aprimeixes més.
Jo no...
Mira,
No, volia dir que jo no estic trist a les 7 del matí. És a dir, el que estic és adormilat, però no trist.
No, jo trist tampoc.
No, jo trist tampoc, però
Bueno, apagat.
Apagat, sí.
A l'hora que et despertes tampoc és molt tard. Et volia dir, sense parlar-ho, ens hem connectat molt bé amb l'Andreu, perquè avui a Consells de Lifestyle us porto els consells per afrontar de la millor manera possible els dilluns.
Mira.
Per tant, potser amb els consells la setmana vinent entres amb força.
Sí, 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 i tant.
Per cert, ara que dèieu allò d'apagat, inicio tema, eh? És que ahir passejava pel vespre nit per la ciutat de Barcelona. Si l'Ajuntament de Barcelona fos tan ràpid en apagar els llums de Nadal com en els, com en l'encesa, diguem-ne, saps? Parlaríem d'una altra cosa. Ah, perquè a mitjans de novembre estem encenent llums i ahir, ahir ja no estaven encesos.
No, no és veritat. És
no, ahir ja no estaven encesos.
No hi vaig fixar. És tristot, tot
i
això. Ser,
era molt tristot veure tot Barcelona amb llums penjades i... I apagades. Ja. Ho entenc, que... Però vaja.
Potser podien haver allargat ahir,
també,
ahir, no?
Sí, ahir també començaven rebaixes. Això, aquí anava, saps? Que ahir també començaven rebaixes, també era molt festiu. Sembla que les criatures comencen demà a l'escola.
No,
avui ja?
Sí, sí, sí.
Val.
Sí, era abans que teníem els dos dies de festa.
Per jugar amb els regals dels Reis.
En fi.
Que feliços érem, en aquells temps.
Jo també ho he pensat, veus, aquestes vacances? Sí. Quan teníem totes les vacances de l'escola. Sí. Uf, eren moltes, eh?
Ai, sí. Doncs mira.
La vida adulta.
Festa docent. Ja ho he dit. Popular opinion.
Doncs mireu, avui us vinc a explicar una història d'una persona suficientment coneguda, però que jo us diria que poc madura. I ara entendreu el perquè.
Ai, que poc què, perdona?
Poc madura.
Poc madura, dit,
Poc madura.
Ahir la Muixca, Irma Farelo, filla de l'actor de TV3, Eduard Farelo, sí. i germana de la cantant Bat Gyal, feia aquestes declaracions per Twitter després que es publiquessin les dades de les cançons més radiades del 2023, comparant-ho amb les cançons més escoltades a Spotify.
Ai, ai, ai.
Ella, per exemple... El primer tuit deia, en fi, 3 punts suspensius. I després, en aquest tuit mateix, ella el va retuitejar i va dir, no estic firmada amb cap discogràfica, per això no sono a la ràdio. És trist, però és així. Mira, he estat a punt de contestar-li, de bones maneres, aquest tuit, perquè que no sonin les seves cançons tant com les d'altres artistes no és perquè no estigui en cap discogràfica, això per començar. I ara està sonant una cançó seva.
Sí.
Òbviament, les seves cançons alguna vegada s'han escoltat a les ràdios de Catalunya, l'únic que sense deixar massa rastre. És a dir, no són de les més radiades, està clar. Però potser fa servir massa un llenguatge que moltes vegades no és el més adequat a les seves cançons, o podria ser per altres milions de raons. Ara bé, si no sonen les teves cançons a la ràdio, potser seria el moment de començar a fer més entrevistes en aquest mitjà, perquè n'ha fet 2 i comptades.
És que és veritat.
I us explico tot això, i ara entendreu el per què, perquè l'altre dia em vaig posar en contacte amb la seva representant i em va contestar que té tanta feina que ara per ara no pot abarcar fer una entrevista. Pots comptar que deu contestar això a tots els mitjans. I jo, com a productor, després de trobar-me aquest tuit amb una repercussió bastant elevada, he de dir, doncs et fa dubtar de si ens està prenent el pèl o no. Aquesta noia.
T'ho vas dur, eh?
No, avui... sí, m'he emprenyat bastant quan he vist aquest tuit.
Mira, deixa'm sumar-me a la...
Sudar?
Sumar-me, he dit sumar-me! A la duresa, i ho dic perquè deies... Això és el que deu dir a tots els mitjans de comunicació. No, Andreu, a tots no. Que sabem com van aquestes coses. A tots, no.
No, però t'he de dir que n'ha fet 2 contades, eh?
Val.
I a la ràdio...
Podria endevinar quines són aquestes dues?
Home. És que crec que una a la ràdio.
Val. Val. I em deixes dir una altra cosa?
Digues.
Aquest enfi, no?,
sí.
Ve d'un...
Exacte.
D'un altre tuitaire, diguem-ne,
sí.
Que diu... Comparativa de les... es diu aquest senyor Juan Ángel, eh?
Sí.
I diu en el següent tuit, posant dues llistes, dues fotografies, comparativa de les 15 cançons en català que més han posat a les ràdios el 2023 amb les 15 més escoltades a Spotify. Ràdios, 0 cançons de dones. Spotify, 7 cançons de dones. Juan Ángel, escolta una miqueta Ràdio Estel. De res.
Sí, sí.
Ja està.
Així és. A veure, jo només volia fer això públic.
Anem-nos avui, anem-nos.
I també saber si vosaltres li contestaríeu o no el tuit. Ara sabem tot això. Perquè és una cosa que m'he estat pensant, però que no sabia si posar-me en aquest jardí o no.
Home, a veure, tu ets productor, no? I això potser et toca més de prop, que a vegades hi ha artistes que diuen ai, no em posen a la ràdio, però si no dones entrevistes.
Clar, així és clar. No sé.
Contesta.
Avui ho crec que...
Tu mateix.
El teu Twitter és privat,
Twitter és
que vulguis.
I tant, és perfil privat, per tant...
Perfecte, ja veig aquí el recolzament. No, perdoneu que, o sigui, ara mateix també us diré, a mi la música de la Musca m'agrada,
sí,
vull dir...
Una cosa no treu l'altra mai.
No, vull dir, o sigui, que no, ningú se'm tiri la jugular ara, vull dir, que a mi m'agrada la Musca, però també seria hora, doncs, de... Bé, de fer entrevistes, que és que no en doni.
Ai,
ja està.
En fi.
Ja m'he quedat a gust.
Millor,
ja està?
Millor,
sí.
Millor.
Anem a... Els consells?
Oh, i tant, sí, que em fan falta.
Gràcies, González.
Consells de Lifestyle amb Núria Ros.
Consells, ben, que per mi no en tinc.
Ostres, m'ho has catalanitzat avui, mira, això, eh? M'agrada. M'agrada molt.
Va, Ros, què ens expliques avui?
Avui ja us porto els consells per afrontar els dilluns de la millor manera possible.
Molt bé.
Perquè és que... Què dir-vos dels dilluns?
Costen molt.
Clar. Per mi, jo crec que un gran percentatge de la població són el dia que fa més mandra de tota la setmana. I estem d'acord amb això?
Sí.
Sí.
Sí, eh?
I perquè s'allarguen. És a dir, per mi el dilluns comença ja diumenge al capvespre.
Clar, sí. No, i perquè significa exacte, eh? Això que deia en Joan està molt bé perquè, per exemple, pels que matinem, no?, i ens sona l'alarma a 5:15, doncs el diumenge ja no el pots aprofitar per la cua. Ja has d'anar a dormir, t'has d'anar a dutxar més aviat, has de sopar més aviat. El dilluns significa tornar a la rutina, tornar a matinar, tornar a treballar, tornar a motivar-se. És un dia duret, eh?
Sí, sí, tant.
M'agradi o no. Llavors, com que de moment no té pinta que els dilluns desapareguin dels nostres calendaris, no han fet aquest anunci, doncs avui m'he proposat donar-vos els consells per afrontar-los de la millor manera possible. Us sembla bé, us serviran?
Sí. Va.
Doncs sense més dilació, som-hi amb els consells clau per plantar cara als dilluns.
M'agrada molt,
aquesta cançó no passa de moda.
Sí.
Vosaltres, l'Andreu ha dit que li costen els dilluns, en Joan també, en Rafa...
Sí, una mica.
També.
Però crec que em costen més els dimecres, eh?
Els dimecres?
Sí. Jo els dimecres...
Sí, ja la meitat.
Clar. Els dimecres penso, déu-n'hi-do, ja portem 2 dies, estic esgotat, encara falten 2. Ho ves com una mica...
Has de canviar la filosofia.
He de canviar la filosofia.
No, sí, perquè... quan arribes el dimecres, la setmana ja fa baixada.
Per mi, dijous.
Sí, però matinar costa més. Clar, jo, per exemple, els dilluns no em costa massa matinar. No sé per què, suposo perquè he descansat el cap de setmana i dilluns arribo amb molta alegria, però el dimecres ja començo a notar.
Jo és aquest punt. Ara, els dilluns també em costen per tot el que s'ha.
Anava a dir, abans d'anar als consells, teniu alguna tècnica que dieu, ostres, faig això el cap de setmana i em serveix molt per començar els dilluns amb força?
A veure, per mi la tècnica és... és a dir, estàs descansat, no et ve tant de gust anar a dormir a una hora decent.
Clar.
Esforçar-te a intentar... O aixecar-te una mica abans el diumenge...
Per ja estar, agafar la rutina,
exacte,
no?
I, i així, que jo ja ho faig, jo matino molt els diumenges, per tant, sí, anar a dormir d'hora i per estar una mica més despert.
Vosaltres?
És que a mi em costa igualment. Vull dir, no faig res per... A més, me'n vaig molt tard a dormir.
Ui, doncs això fatal, clar, eh? Això fatal.
És que jo també.
Va, doncs anem als consells, que jo crec que us faran falta,
sisplau,
a vosaltres, els oients. El consell número 1 és utilitzeu el cap de setmana de manera intel·ligent.
Va.
M'explico, hi ha moltíssimes persones que dediquen el cap de setmana a no fer res, o al contrari, a fer masses coses, per allò que diuen exprimir-lo al màxim. I deixeu-me dir-vos que ni una cosa ni l'altra.
Val.
Val? Soc conscient que el cap de setmana és una gran oportunitat per relaxar-se i descansar, això sí, però descansar no és sinònim d'estar tot el dia tirat al sofà veient tot el serial de Netflix.
Bueno.
No. Bueno, en aquest cas ho diuen els experts, eh? Clar, és a dir, està bé descansar, clar,
no,
que sí.
No, però cal fer coses, home.
Clar, cal fer alguna cosa. Llavors, en aquest cas, els experts recomanen aprofitar el cap de setmana per passar més estona a l'aire lliure. L'aire lliure connecta molt amb l'interior d'una persona. Fer també una miqueta d'exercici, és el que dèiem sempre, no cal córrer una marató, però si podeu anar a fer una excursioneta. Ara potser fa més fred i costa més, sí, però bueno, fer una miqueta d'exercici i després, clar que sí, Joan, tries, et relaxes al sofà.
I tant.
Llavors és combinar una miqueta, tot i que sigui cap de setmana, no moure's una miqueta i utilitzar-lo de manera intel·ligent. Això ho feu vosaltres o no? Depèn, eh?
Sí, però no, jo prou.
Jo no.
Clar, si algun cap de setmana tens una festa, ja se't complica.
Sí,
ja, això sí, és veritat.
I si ets de fora encara més, perquè has de tornar.
Però tu, nosaltres tenim un horari agraït. Tornes divendres a la tarda i dissabte ho pots fer, o diumenge.
Ja,
no. Això és una excusa. Això és una excusa.
Ja està.
Pam.
Jo m'he acostumat, per exemple, com a propòsit d'any nou, anar a caminar per l'Estany més.
Ah, veus?
Però ja no per fer exercici i estar més guapa, per dir-ho finament, sinó per la ment.
Complicat, eh?
Ai. Mm. Gràcies, Rafa. És la primera cosa maca que m'ha dit en antena, Rafa Sanahuja.
En antena, però fora d'antena.
Va, consell número 2. Planifiqueu els vostres compromisos per adelantat. En aquest cas, la millor manera de tenir un cap de setmana relaxat i un dilluns sense ansietat, ho dic clarament, és planejar amb anticipació les activitats que haureu de dur a terme la setmana següent. Uh-huh. Si no ho feu, el dilluns sí que pot ser molt estressant, perquè no només haureu d'anar a treballar, sinó que també haureu de planejar l'agenda de tota la setmana. Cosa, i vosaltres ho sabeu, molt estressant, quan a sobre heu d'atendre altres obligacions i compromisos. Per tant, abans d'arribar el dilluns, hauríeu de tenir un breu pla de com afrontareu la setmana i d'aquesta manera no viureu amb tant d'estrès.
M'agrada aquesta, eh? Sí.
Fer un breu pla, és que no cal ni escriure'l, si no voleu, és... Doncs dilluns sé que tinc reunió amb tal persona, fora de la feina. Dimecres tinc un dinar amb amics. Dijous he d'anar a fer un encàrrec. Ja està. Mira, per què arribes tant, tu?
No, perquè justament ahir en parlàvem d'això, tu i jo.
Ah, sí, és veritat.
Perquè,
veritat.
O sigui, a veure, jo sóc una mica despistat i ahir vaig començar el dia dient, ostres, la setmana vinent, és a dir, la setmana que estem entrant, què tinc? Què tinc a la meva agenda? Sí. I clar, vaig estar parlant amb la Núria del que teníem en comú. Llavors, per això reia.
Vale. Sí, sí. Llavors, consell número 3, preneu-vos un calma, val? Aquest consell és d'aquests que fa mandra, dius. No, és primordial perquè si una setmana laboral és com una marató, per fer una comparació, doncs el dilluns és l'inici d'aquesta cursa. Per tant, sapiguent això, no és necessari que correu des de l'inici. No,
cursa
no, no,
de fons,
clar. I tampoc cal fer-ho de manera rapidíssima. No sé que vulgueu arribar al final del dia estressats, cansats i ansiosos. Traduït en una cursa significa que no arribaríeu al quilòmetre 1.
Clar.
Per tant, més aviat al contrari, hauríeu d'intentar començar la setmana per etapes, fent petites passes al principi i obtinguent victòries fàcils per augmentar la vostra moral i agafar força necessària per acabar la setmana, ja no dic de la millor manera possible, sinó sencers. Sí. Saps? Perquè si no, després...
Acabar-la.
Arribes el dimecres, com deia abans en Rafa, que ja tot comença a fer pujada i són 5 dies, de moment, els nostres de setmana laboral, per tant, calma.
Un dia de moment.
Bueno, hi ha empreses que fan 4.
Exacte.
Ah, val.
Sí.
Ja ens en fotran 6.
Potser... No! Això no, eh? No hi ha consells que valguin ara. Després.
Exacte.
Va. Consell número 4, no us rendiu. Jo crec que el pitjor que podeu fer un dilluns és creure que pel simple fet de ser dilluns serà un mal dia, sense importar el que feu. Creure això és només us portarà a trobar-vos senyals negatives pel camí, val? I això no ho volem ni ho necessitem. Per tant, prenem-nos-ho diferent i agafem el dilluns de la mateixa manera que agafem un divendres. Jo sé que és complicat, però anem-nos a automotivar una miqueta.
Sí, home, per què no?
Quan ens sona l'alarma un dilluns, jo crec que tothom vol seguir dormint, no?
Sí,
ho ha dit d'una altra manera, però millor...
No, però cal agafar-se el dia, ni que sigui dilluns, en perspectiva d'una nova aventura.
Exacte. Doncs és dilluns, ja que hem de treballar, que ens agrada el que fem, doncs agafem-nos-ho amb alegria.
Per què no?
Després, són les 9 i ja, tot això se'n va a trote. Però bueno,
tria la teva aventura.
Si algun dia et fan fora d'aquí, pots anar a Mr. Wonderful, escriu eslògans.
Sí.
Sí, és així.
Cada lunes és una nova aventura.
Mira, us poso un exercici. Demà, quan us desperteu, envieu un missatge pel grup del programa.
Amb un cartell de Mr. Amb
bon dia, dimarts, és un bon dia.
Veus?
En fi.
Ho faré.
Costa molt, però s'ha d'intentar. Consell número 5, per acabar, convertiu els dilluns en el dia més bonic de la setmana.
Ara!
De mal en peor. Vinga.
Ara!
O sigui, el dilluns ha de ser el millor de tot.
Sí, sí, avui és un dia molt bonic.
Millor que el divendres?
Sí. Fa sol, fa fred.
Fa sol, fa fred.
Sí, sí.
Ja tenim, això.
Llavors, en aquest cas, hi ha moltes persones, jo m'incloc, que no fa moltes coses perquè simplement és dilluns, val? Us plantejo una pregunta. Quantes vegades un dilluns heu anat al cinema, heu anat a dinar amb els amics, heu anat a sopar en un restaurant o heu anat a una classe de gimnàs?
Mira, menys l'última.
Cap.
Totes.
No és un dia en el que solem fer plans el dilluns.
Cal fer-los, per trencar rutina.
Cal fer-los, clar que
sí. Doncs mira, jo què tal segueixo?
Clar, doncs deixeu-me dir-vos que això és un error, el de no fer cap plan, i des d'avui mateix ho podeu començar a fer. Encara esteu treballant, però quan sortiu podeu fer alguna cosa. No cal que feu una cosa massa gran, Senzillament planegeu una activitat que us vingui de gust i us motivi a seguir amb la setmana. És que una activitat que us vingui de gust, per mi, per exemple, pot ser anar a comprar una espelma.
No, i tant.
Per exemple,
saps? Sí. Posar-te els auriculars, anar a comprar l'espelma, arribes a casa, et poses el xandall, obres l'espelma i a pensar en positiu.
Avui... Et poses el xandall.
Sí. Avui en acabar el programa...
Ui, podríem... és el millor plaer, arribar a casa i treure'm la roba i posar-me el xandall.
Avui en acabar el programa podríem fer un dinar.
Ah, val. Veus? Molt bé.
Sí,
molt
anem
bé.
Al cinema aquesta nit.
També, també. Aquí a fem golfa, plans...
A la una del matí.
Fem plans que ens ajudin a estalviar, eh? També. Llavors,
tot
si...
no es pot.
No, no, és que no... Has de triar. Ah. Quin agòbio. Llavors,
no, si... No, però no ens hem d'angoixar.
No, és veritat. Good vibes. Podem si planegeu la setmana, com us he dit, amb anticipació, doncs us farà esperar les ganes amb el dilluns, en comptes de que us faci mandra. Perquè, mira, per exemple, si tu el diumenge has agafat un momentet i has planejat la setmana i saps que el dilluns has planejat un dinar amb els amics per començar bé la setmana, doncs, sí, escolta'm, jo m'aixeco fent salts.
Per què no?
No? Bueno, sí, sí, saps, potser no, perquè està tota la llum tancada, igual caus, però... però bé, en fi. Alegria, alegria, que tenim sort de tenir feina.
Home, això segur.
Llavors, és una mica el lema, seria convertir-ho el dilluns en el millor dia de la setmana. Llavors, el divendres, és que al·lucinareu, anireu volant als llocs. És divendres.
Mrs. Wonderful.
És un gran consell, canvia dilluns per divendres. No, no, divendres serà horrorós.
Mira, us dic una cosa, a mi els divendres no em fan tanta il·lusió, perquè la gent que som de fora hem d'agafar el tren, en aquest cas jo, després d'esperar a l'estació, agafar un autobús o que et vinguin a buscar... Sí. Em fan molta mandra perquè arribo a casa, no tinc ganes de fer res. Llavors, transformo els plans i els faig dilluns.
És així.
I ja està.
Tenim fórmula?
Sí. Cap de setmana intel·ligent, més planificació, més calma, més optimisme, menys rendir-se, igual... Benvingut siguis dilluns.
Gràcies, Núria.
A tu, Joan.
Una tallada de rotllo.
Jo he fet com l'Ajuntament de Barcelona, he tret les coses de Nadal.
Ja?
A la home, no veus que no truca ningú a la porta, ninyant...
És veritat, calla.
És la sintonia prenadalenca.
Escolta, fins la candelera podríem posar-la, eh?
Home, no, ja estic fart.
Sí, jo també.
Amb tanta campaneta i la broma aquella de trucant, l'han fet 20 vegades, ja. Saps una cosa que
alguna
es pot
cosa
fer?
Alguna cosa amb les bromes del director d'aquest programa? O...
diverses, però tu ja saps, no cal... Ja, avui ja m'he despatxat prou a gust amb l'Andreu. Sí. Ja us aniré agafant per mà.
Ja sí, ja arribarà, no?
Farà motiu, eh? Motiu.
No gaire gran.
Indignar molt, estava jo. Fet pols i encara... Bueno, en fi.
Cap Bravo!
És igual. És que, Cap Bravo, una cosa que es pot fer dilluns, Núria Ros,
sí,
és anar a Cap Bravo. Sempre és una motivació.
Et dic una cosa, ho faig.
Tu ho fas, eh?
Ho faig. Tens moltes ganes que arribi la tarda per anar a Cap Bravo?
És així.
Fas cara.
Obre,
fas cara.
En 4 minuts obren.
Que no, ja no, Bert.
No, però no a les 10.
Obren a les 10, normalment.
A les 10.
Sí, matiners aquests de Cap Bravo, eh? També
no, totes les tendes obren a les 10, normalment.
Vols dir?
Sí, tant.
Vaig a buscar-ho.
Si obre... Perdona.
Busca-ho, Andreu, perquè jo crec que a les 9 del matí estan en marxa,
això?
Cap Bravo.
De tota la vida, eh?
Qui?
No, l'horari de... Treu, que això no entra en...
Això no és Cap Bravo, això és parèntesi.
Això no entra en...
Entra a les 9.
Normalment, espera, ara matitzarem. Normalment a l'horari aquest el marca el Corte Inglés, que obre a les 10 del matí.
Si Corte Inglés també obre a les 9, tio. Estàs tu molt desfasat, eh?
Corte Inglés obre a les 10 del matí a tota
la
vida.
No, home,
com l'FNAC.
Això era abans, però ara tot s'ha...
Ara...
Joan Trias, que fa 10 anys que no va al Corte Inglés.
Quant temps fa Trias que... Clar, però és que estàs aquí esclavitzat.
Corte Inglés és que ja em perdonaràs, eh? És on compra la gent gran, Sanauja.
Bueno, i Paula Moreno.
Per això tu, saps?
Ja t'ho dic.
Controles més, això.
Mira, les 9. Ja t'ho està ensenyant.
Mira, no, doncs obrir a les 10 no fa tant.
No fa tant. Igual
fa, sembla que FNAC, igual fa 20 anys. Vinga Marques, que vam passar per aquí, FNAC obre a les 10 del matí.
FNAC tampoc. És que...
No, FNAC...
Escolta, bueno, però si tu vols viure en la il·lusió, en la bombolla teva, de que tothom obre a les 10 del matí...
Sí.
Endavant, eh? O sigui, no venim aquí a...
No, les 10 del matí sí que obren les botigues de roba, això
de
sí.
De barri, les de barri.
De por, sí.
Ah, les de barri, eh?
Les de barri.
A Púrria, eh?
No, home, no, però...
Ah, que ho has dit així,
barri. Amb tot el respecte, no, però al barri...
Perdona una cosa, les botigues de roba...
Sí.
No obren el dilluns al matí, eh?
Ah, és veritat.
Almenys a Banyoles, sí, la meva àvia ha tingut una botiga tota la vida.
Sí.
Ah, a Barcelona sí, són més treballadors.
No, però t'ho dic perquè...
No, perquè ara anem
dient cosetes.
Jo, com saps, també vivia a poble.
Clar,
i
allà no obríem,
el dilluns
no
obríem.
Ah, sí. Al matí, a la tarda sí,
Barcelona, sí.
Bueno, són idiosincràcies dels sí. Puestos, però ara ja tothom a les 9.
I jo saps per què no sé aquestes coses, Sanauja?
Per què no les saps?
Perquè jo al matí treballo.
No, jo també.
Sí, però, sí.
Però ho tinc,
tot li diuen treballar.
Però ho tinc, bueno, faig veure que treballo. Però
Cap Bravo.
A les 9 del matí, en fi, ja està.
Cap Bravo cobra, per cert, a 2 de 9, eh?
No entre... Eh?
Obre 2 de 9.
Sí, en alguns casos sí.
Dos de nou.
Dos quarts de nou, vuit i mitja.
Ah, vuit, vale, vale. Sí, pot ser. Escolteu! Cistella Capbravo, la tenim preparada per anar repartint felicitat, tot i que sigui la setmana de la tornada a la rutina. Ja sabeu que teniu la cistella preparada, us recordo ràpidament, és una cistella preparada per l'energia del nou any, per entrar al nou any doncs plens de força, d'acord?
I agafar-se el dilluns... Potent.
Bueno, amb tota la il·lusió, podria ser el setè consell, no? Mira. Participeu en la cistella Capbravo. Cigrons cuits, espagueti nero, tonyina en oli d'oliva... Meravellós. Tomàquet casolà, suc de taronja.
Ep!
Oh, els dilluns també va molt bé, eh?
Ja en veus, tu, de suc de taronja?
Jo sí.
Vale. Va a preu de caviar, eh?
Sí, però, efectivament, però de tant en tant has de donar aquest caprici.
Sí.
Després, el muesli de xoco avellanes, nous i ametlla, i oli siurana. Per cuinar, per amanir les amanides, mai millor dit. Aquestes coses.
Sí,
productes d'higiene personal. Bueno, escolta... Segur que sortirà ara algun... Demana-li a l'Arnau París. Suc de taronja amb oli d'oliva.
Amanit.
Vas al celler de Can Roca i t'ho posen i t'ho veus.
Segur.
Exacte. Després tenim gel de bany.